la bibi, Pila Villa Franca. Sì, 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 Radio Villa Franca.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
En els darrers anys s'ha anat afiançant en el programa d'activitats d'estiu al Penedès una proposta que organitza el Museu d'Arqueologia de Catalunya. Els vespres d'estiu al conjunt monumental d'Olèrdola. La programació ja està definida, inclou visites guiades, tastos enològics, astronomia, escape exterior, concerts i una projecció immersiva. Per ampliar els detalls, anem de nou fins a Canal 20 amb el Raimon de Cara.
Aquesta és la darrera setmana de la temporada del Penedès en xarxa i ens permet també doncs, anar fent agenda, oferir-vos recomanacions d'activitats ben interessants que es desplegaran durant les properes setmanes aquest estiu al nostre territori. Una d'aquestes activitats les realitzarà el Museu d'Arqueologia de Catalunya des de la seva seu a Olèrdola i perquè ens ho pugui explicar conversem amb la Marta Maragall, que és tècnica de patrimoni i alhora també és responsable d'activitats i de difusió de la pròpia seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia. Marta, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia. Què tal esteu?
Frisosos, expectants de conèixer les activitats que heu programat un any més del cicle Vespres d'Estiu a Olèrdola. Es manté el cicle, això vol dir doncs, que ha funcionat aquests darrers anys.
Sí, sí, sí. La veritat és que ja és la cinquena edició. És un format d'esdeveniment que a nosaltres ens funciona molt bé aquesta època perquè realment ara ja comença l'època, no?, que s'està millor els vespres, a partir de les 6-7, i la veritat és que, com us dic, el format que fem de gaudir del patrimoni cultural i natural doncs, enmig d'aquest entorn incomparable i amb propostes que no només són culturals, sinó que són musicals, d'oci, astronòmiques, doncs això ens ajuda molt a poder conèixer, no?, en definitiva, aquest conjunt.
Uns vespres que s'han programat el darrer dissabte d'aquest mes de juliol i el primer dissabte del mes d'agost. Pel que fa a la programació, hem de dir, Marta, doncs que més o menys es repeteix els dos dissabtes llevat de l'actuació musical, és així?
Sí, normalment sempre fem el mateix esquema, la mateixa escaleta d'activitats, perquè, com us dic, el que ens serveixen les visites guiades que, diguéssim que inicien aquest esdeveniment dels vespres, ens serveixen de fil conductor, no? És a dir, a partir del patrimoni, del que nosaltres, l'edició que fem aquest any, doncs decidim un tema que ens interessa explicar, doncs organitzem la resta d'activitats. Però sempre intentem incloure alguna novetat. Doncs l'any passat va ser un escape, un format tipus escape room, però amb exterior. Aquest any el repetim, perquè va tenir molt èxit, però aquest any hem afegit dues novetats més, que és una projecció immersiva al bosc, una projecció tipus mapping, perquè m'entengueu, amb llums, colors i música, i després un tast etnològic amb relat històric, que això ens interessava molt per emmarcar el Museu d'Arqueologia també en l'etnoturisme del Penedès, no? Per intentar vincular-ho, la història amb el vi, no? Amb la viticultura. I la música, que evidentment també varia cada any, aquest any tenim la Laura Murillo, amb el trio Afluència, que ens acompanya el dia 29 de juliol, i després les sommeliers, que ens acompanyen el 5 d'agost.
Si et sembla, Marta, anem a pams. Comentaves doncs, que com a fil conductor hi ha una visita que varia d'emplaçament cada any, cada vespres d'estiu. En aquesta ocasió, a partir de 6:45 de la tarda, tant dissabte 29 com dissabte 5 d'agost, la visita està dedicada a les muralles.
Sí, sí. Fem dues visites. L'altra que fem és una que ja programem normalment, que és la dels vicellers, però que hem pensat que estaria bé programar-la perquè el vincularem molt amb el tas que tenim després i, per tant, la gent entendrà millor una mica l'evolució històrica en aquest sentit. Però sí que hem inclòs 3.000 anys construint muralles per intentar explicar una mica el procés aquest de construcció de la fortificació a Olèrdola per també aprofitar i explicar la recerca i investigació que s'ha estat fent els últims anys i que s'ha estat fent ara, i per tant ens serveix per explicar el conjunt històric.
Aquesta és la visita, 3.000 anys construint muralles, l'altra visita és porta per títol Nèctar dels Déus, vinyes, vins i cellers a Olèrdola, i el que apuntaves Exacte. També, aquesta escape room exterior, aquest joc cooperatiu que s'ha programat a 6:45 i fins a les 8.
Sí, Sí, és un joc cooperatiu, escape room, gincames, bueno, ho diem de diferents maneres. L'any passat ara ho vam fer en dues sessions, aquest any hi haurà una cada dia, és una sessió de 5 equips. És un joc i a través del joc i de diferents proves i d'observació i d'enigmes i d'investigació, doncs també es van investigant i es van descobrint aspectes històrics i llegendaris d'Olèrdola, no? És una altra manera més familiar de gaudir d'aquest entorn.
I aquest tast històric, aquest tast enològic amb relat històric, què és el que explicareu?
És un tast, no puc dir gaires coses, perquè el fa Seten Wines, i és un tast enològic que gira al voltant d'un relat històric, que aquest relat històric alhora està vinculat doncs, amb el conjunt històric, no? Amb diferents aspectes. I a través d'un tast amb quatre vins, de cellers locals, de fet, explicaran una història i explicaran un relat basat històricament, evidentment.
Aquí hem de dir, doncs, cal fer el pagament de l'activitat.
Sí, les entrades al conjunt històric per aquests dies als vespres tenen un preu de 7 euros, que és un preu únic, que et dona dret a gaudir de totes les activitats, però sí que és veritat que el tast té un preu afegit de 10 euros.
Amb aquesta incògnita de saber per on ens conduiran doncs, les persones que ens oferiran
sí.
aquests relats històrics. Insistim, hi ha aquesta possibilitat de 7:45 i després a 8:45 del vespre, després et dona pas a partir de les 10, tant el dissabte 29 com el dia 5, a les actuacions musicals. Segurament que tenen un fil conductor, aquestes actuacions musicals. Tenen un perfil determinat, també pensant en el context, en l'emplaçament on s'hi actua.
Sí, sempre intentem portar músics que tinguin un vincle especial o que creiem que la seva música doncs, pot connectar molt bé amb el nostre entorn. No? La Laura Murillo ja havia estat al nostre conjunt tocant en solitari, però ens ha proposat una proposta musical amb el trio Fluència. És un trio multicultural de música, jo crec que pot donar un toc molt particular i pot vincular molt bé amb l'entorn on ens trobem, de fet, de diverses cultures, 4.000 anys d'història, de fet, i després les familiars, que ens venia molt de gust també que vinguessin, perquè tenen una proposta musical molt especial, elles sempre diuen que juguen amb la música i fan la música d'una manera diferent, i també ens agradava comprovar, no?, aquesta proposta.
Doncs estarem al cas, aquests dos concerts que donaran aquesta nota musical aquests vespres d'estiu d'aquest 2023 a la Seu d'Olèrdola del conjunt monumental del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Sí. I després el que apuntaves, aquesta proposta de projecció immersiva, ens fas avances alguna cosa?
Sí, us puc avançar alguna cosa. És una proposta que ens fa Sinoca, la Sílvia Isaac, amb la qual ja havíem col·laborat anteriorment. Ja teníem ganes de donar una proposta més aviat més de mapping o més de projecció, perquè de fet estem en un entorn especial, no? Tot aquest conjunt arqueològic i aquest entorn natural, aquest bosc d'Olèrdola, que de fet ens rodeja, doncs pensàvem que una projecció jugant amb les llums i jugant amb la música doncs ajudaria una miqueta a descobrir el jaciment d'una altra manera i a la nit, no? I això ens serveix molt, aquesta projecció, també per enllaçar amb una altra activitat que sempre portem, que té molt èxit, que és l'observació dels estels. Per tant, són dues activitats que estaran molt lligades, perquè la projecció, de fet, ens ajudarà a traslladar-nos cap a l'astronomia, no?
Una projecció, llums, colors i música, comentes al bosc, no a la muralla, perquè sí que hi ha aquesta referència a moltes persones que han pogut seguir
sí.
en altres ocasions a aquests mateixos vespres d'estiu, tenen la referència del mapping a la muralla. Aquí estem parlant d'una proposta diferent.
Sí, és una proposta diferent a l'interior del recinte i, com us dic, projectada en el bosc, en una part del bosc que també, com us dic, ens enllaçarà cap a la part astronòmica.
I per tancar l'activitat, tant dissabte, insistim, 29, com dissabte 5 d'agost, doncs el que apuntaves, aquesta mirada telescòpica, a la possibilitat d'observar el cel amb telescopi.
Sí, l'Associació Astronòmica Sabadell ens està ajudant molt aquest any, ells estan molt interessants en venir, nosaltres també, i com us dic, sempre té molt èxit, perquè a qui no li agrada observar els estels de nit i descobrir aquest univers que realment mai ens fixem mirant cap a dalt, no? Sempre estem molt fixats en mirar cap endavant. I la veritat és que és una manera de relaxar-se, de gaudir de la nit, d'estar fresquets i de gaudir de les explicacions, no? Que descobrim moltes coses que, no, que ja et dic, habitualment no hi pensem.
El que queda clar és que qui assisteix a aquests vespres d'estiu, qui participi des de 6:45 de la tarda fins a la mitjanit, té propostes per no avorrir-s'hi.
Sí, hi ha propostes a la tarda, com us dic, amb les visites guiades culturals i l'escape exterior. Després tenim el tast tecnològic, que és una mica el que ens fa el traspàs entre la tarda i el vespre. I no oblidem que a partir del vespre, de les 8 aproximadament, tenim un espai gastronòmic de proximitat, tant d'una proposta gastronòmica local, amb Codó com Codó, com una proposta d'un celler local que ens acompanya, que en aquest cas serà el Torreblanca. I és un espai que està situat en, doncs, més o menys al centre de totes les activitats que s'hi faran i ens acompanyarà tota la nit. Per tant, la gent tindrà la possibilitat de sopar i de tastar aquest celler, aquests vins.
Ho has apuntat al principi, Marta, adapteu l'horari, evidentment, doncs, a la situació meteorològica. Fa una intensíssima calor, no es pot programar, sí. Seria molt atrevit fer-ho, doncs, pel matí o al migdia, i per això adapteu les propostes al vespre. És un bon moment per visitar aspectes de patrimoni com la Seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia durant l'estiu. Noteu que hi ha més visitants, que ha crescut l'interès?
Quan organitzem els vespres, realment sí que ve molta gent, per això que hem dit, per l'horari, perquè és una altra manera de gaudir d'aquest conjunt històric. Però sí que és veritat que nosaltres a l'estiu frenem una miqueta les activitats per un motiu evident, que és el meteorològic, fa molta calor, però sí que no deixem d'animar la gent que vingui, doncs, en l'horari de tarda, en l'horari de vespre, encara que nosaltres a partir de les 8 ja tanquem, però tenim altres opcions, com són jocs virtuals, jocs gamificats que tenim a fora, com són el Vestigis, que és un joc que va fer l'Ajuntament d'Olèrdola, que és seguir una miqueta les aventures intrèpides d'un arqueòleg, de l'Estanis, i també tenim el joc dels Vitis, que fa molt poc el vam inaugurar en Penedès Turisme i que, per tant, són dos jocs que les famílies poden aprofitar i poden venir als vespres a gaudir d'una altra manera.
També pot ser una bona oportunitat per veure l'evolució, l'estat del pròpiament del conjunt monumental, perquè sempre varia, sempre hi ha novetats, sobretot pel que fa a les excavacions. Si no s'han iniciat, segurament que algunes estan a punt d'iniciar-se.
Sí, la veritat és que sí. La veritat és que, tot i que els canvis sempre són molt lents i és un conjunt molt, molt, molt gros, sí que és veritat que en els últims anys hem pogut anar avançant amb les intervencions arqueològiques, com fa 2 anys que vam començar amb l'excavació de la Torre Zero, que li diem, la primera torre, la que està més a la vessant de Canyelles. Aquest any hi tornem, ara a l'agost iniciaran 2 setmanes de excavacions. Seguidament, segurament a partir del setembre-octubre, doncs es farà la restauració d'aquestes restes que puguin sorgir d'aquesta torre, i també hi haurà un projecte d'arranjament del mateix pàrquing d'accés al monument, on es naturalitzarà una mica l'espai. Canviarà una miqueta i el naturalitzarem, i el que volem és realçar el monument, que es vegi més, que tingui més presència.
Això ja serà a partir del setembre-octubre, comentes.
Sí, segurament, sí. I posteriorment hi ha un projecte molt interessant, que encara no tenim data concreta, però que sí, segurament s'executarà dins d'aquest any, que és la restauració del castell. La restauració del castell, l'excavació i una miqueta l'adequació dels accessos a dalt de tot del cim.
Això també dins d'aquest 2023?
Sí. Aquestes són les 3 principals intervencions que farem ara durant aquest 2023. Potser hi ha alguna més que encara no està definida, però, bueno, déu-n'hi-do. Sí, ja tenim força portes obertes i ens poden donar doncs, més resultats encara, no?, per poder-los explicar.
Segurament això el que comentàvem, doncs, aquests vespres d'estiu, doncs, poden ser una molt bona oportunitat, un bon aparador per explicar aquestes perspectives de treballar, d'ampliar el coneixement al voltant d'aquesta Seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia. En els vespres d'estiu el públic és familiar, hi ha diversitat d'edats que hi participen.
Hi ha diversitat d'edats, però sí que és veritat que durant aquestes nits el públic és divers en general, és a dir, ens venen moltes famílies, però ens ve un públic en funció de les franges horàries, és a dir, les tardes, vespres. Sí que és veritat que tenim un públic més familiar, però sí que és veritat que després ens canvia. És un públic jove, adult, que es queda a l'astronomia, que es queda als concerts, al sopar... Va canviant, però això ens agrada, perquè considerem que tenim una mica una oferta diversa.
I el que no deixem mai de destacar, ho hem de fer una vegada més, és que el propi emplaçament en si mateix és un espectacle. Estar allà, i a més en aquest horari de tarda-vespre, permet una panoràmica del Penedès insuperable.
Sí, sí. Nosaltres, de fet, ens agrada sempre sobretot incidir molt en el missatge de l'entorn, és a dir, del gaudi, no només d'aquest jaciment i d'aquest conjunt històric, sinó de l'entorn on està ubicat, del paisatge, perquè és clau, de fet. I com tu dius, no? Ja ho fem en uns horaris, amb una franja horària que ens acompanya fins que el sol es pon, i tot això, o sigui, tots aquests elements fan que l'experiència sigui única, no?
Que poden gaudir, doncs, un públic eminentment provinent de la demarcació de Barcelona, entenem, doncs, turisme així,
sí,
de proximitat.
Sí, de proximitat, però sí que és veritat que ens ve públic en els últims anys, a vegades hi ha més de províncies de Lleida, de Girona, si estem veient algun canvi de gent que d'algun moviment així més fora d'aquesta demarcació barcelonina, eh?
Dins d'aquests vespres d'estiu també apuntaves aquest vincle amb experiències del territori, amb serveis del territori, amb un espai gastronòmic que té aquest segell d'Olèrdola.
Sí, sempre intentem amb l'Ajuntament d'Olèrdola, que és amb qui col·laborem per organitzar els vespres, doncs que, com a mínim, intentar que tot sigui de proximitat i sobretot els cellers, els vins, doncs que siguin locals, no? Amb el celler Torreblanca, amb la Masia Torreblanca, ja havíem col·laborat anteriorment, però sempre intentem col·laborar, doncs, amb aquesta sèrie de cellers, que a més ens acompanyaran també en aquest pas tecnològic. Per tant, tot queda lligat i tot queda vinculat al territori, no? Que és el que ens interessa.
Per gaudir-ne, insistim, dues possibilitats, vaja, que són compatibles, qui vagi el dissabte també pot tornar, el dissabte 29 també pot tornar el dissabte,
sí,
dia
tant,
5 d'agost.
Sí, sí.
Amb l'entrada al recinte, l'activitat tota és gratuïta, llevat del que comentàvem, no?, d'una activitat de pagament.
Exacte, hi ha l'activitat de pagament, que és el TAST, que s'ha de fer amb reserva online a través de la nostra venda online a la nostra web, a macolèrdola.cat. Això sí que es va fer la reserva, hi ha places limitades, és molt important dir-ho, perquè la gent que realment estigui interessada, doncs, que ho faci aviat, perquè són grups reduïts. I després, a banda de la compra d'entrada general, que et dona dret a entrar a les activitats del vespre, sí que cal tenir present que hi ha una sèrie d'activitats, com les visites guiades, l'escape exterior i el TAST, com he dit ara, que són de reserva prèvia. Per tant, hi ha places limitades i la gent s'ha d'inscriure prèviament.
Marta, segurament, vaja, treballeu amb molta anticipació, estem parlant dels vespres d'estiu, però segurament a partir del setembre-octubre hi haurà moltes activitats, això no decaurà. La Seu d'Olèrdola continuarà acollint moltes propostes.
Sí, 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 l'agost sempre és un mes que sí que és veritat que a nosaltres ens baixa l'activitat més aviat de públic, oferta al públic, però, per exemple, aquest any estarem excavant, però sí que és veritat que a partir del setembre tornem a començar, doncs, ja preparant la programació de l'últim quatrimestre. Vindran les Jornades Europees de Patrimoni, vindran els caps de setmanes ibèrics, a la Setmana de la Ciència, etcètera, etcètera. Per tant, fins a finals d'any tenim l'assegurada activitat.
Una activitat que es pot veure condicionada per les intervencions que apuntaves, la restauració del castell, aquesta naturalització de la zona d'aparcament, d'alguna manera,
sí,
pot influir en les propostes, en la programació?
Sí, sí, sí. Anirem amb l'arqueologia, sempre diem que no podem assegurar mai res, perquè mai saps una mica amb el que et pots trobar, i per tant haurem d'anar, doncs, mirant i veient a veure què va sorgint, com ho anem adaptant, i evidentment les activitats s'adaptaran a l'entorn. Però bueno, també ens interessa que la gent que ens vingui a visitar sàpiga què és i què hi fem allà, també.
Doncs ho anirem seguint, estarem atents a aquests vespres d'estiu. Comentava, cinquena edició.
És la cinquena edició, si no m'equivoco, és la cinquena edició. Ja fa uns anys que els fem, però bueno, és una activitat que ens agrada molt, perquè és una manera que tenim de connectar més properament amb la gent, de provocar una reacció, d'emocionar d'una altra manera, i per tant, jo crec que si no passa res i tot va bé, anirem fent vespres d'estiu més enllà.
Amb algun canvi, alguna adaptació en funció de com han anat les propostes any rere any, però sí que hi ha algunes coses, alguns trets que són reconeixibles des de la primera edició dels vespres d'estiu.
Sí, sí, sempre, ja us dic, sempre hi ha hagut l'objectiu de que sigui una manera d'arribar al públic, de donar a conèixer aquest conjunt d'una altra manera, perquè sabem que el binomi cultura, gastronomia, cultura, oci, aquest etnoturisme, doncs, funciona molt bé, la gent és una manera que té de connectar, com deia abans, i per tant això no deixa de ser un símbol d'aquests vespres, no? I com dius tu, la programació va variant una mica en funció una mica de l'any i de les propostes que ens venen.
Doncs ja us oferim aquesta recomanació, insistim, cal prendre nota tant dissabte 29 com dissabte 5 d'agost, aquesta possibilitat de gaudir d'aquests vespres d'estiu plens d'experiències al conjunt monumental d'Olèrdola, la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia. Marta Maragall, tècnica de patrimoni, responsable d'activitats i de difusió d'aquesta seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia, moltes gràcies per atendre'ns, enhorabona per la feina que desplegueu des de la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia i que vagi molt bé aquests vespres.
Moltes gràcies a vosaltres, que vagi molt bé l'estiu.
Una abraçada.
Una abraçada.
Penedès en xarxa.
Je chante mes joies, mes peines pour tous les marmots qui courent. Le cœur à l'envers, presque sans bagage, juste une grande valise vide et les yeux grands ouverts vers l'aventure et le partage. Som el dia que comença, som pallassos i soldats.
Somos un jardín.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:15. Repassem l'actualitat penedesenca, les notícies del Penedès en xarxa. Es retiren els dos darrers conjunts de mòduls de l'escola Circell de Moja. Divendres al matí, una empresa especialitzada contractada pel Departament d'Educació procedia a retirar els dos darrers dels quatre conjunts de mòduls prefabricats que estaven instal·lats a l'escola Circell de Moja. Es completava així la retirada dels mòduls de l'escola després que els dos primers conjunts fossin retirats fa just 4 anys. Cada conjunt estava integrat per 8 peces de mòduls i comptaven amb una superfície de 120 metres quadrats cadascun. El primer conjunt de mòduls es va instal·lar abans de l'inici del curs 2006-2007, quan va començar la seva activitat l'escola als Pins. En el curs 2012-2013, els espais prefabricats i gairebé la totalitat dels alumnes de l'escola als Pins van passar a l'escola Circell. En el seu moment, el departament va comunicar que els mòduls es retiraven per la baixada de natalitat i perquè l'escola Circell s'havia consolidat com a centre d'una línia. Més de 300 infants i joves participen enguany al casal d'estiu municipal de Sant Sadurní. Del 26 de juny al 28 de juliol, uns 330 nens i nenes de 4 a 14 anys participen al casal d'estiu 2023, organitzat pel Servei de Joventut de l'Ajuntament de Sant Sadurní. Els més petits, dels 4 als 8 anys, estan ubicats a l'escola La Pau i la resta de grups a l'edifici de secundària del Jacint Verdaguer. D'altra banda, els joves, a partir de primer d'ESO, també tenen la possibilitat de fer un gran nombre d'activitats aquest estiu emmarcades en el Fes Estiu 2023, que s'allargarà 3 setmanes de juliol i que enguany compta amb 65 joves inscrits. Cursos de premonitors, taller de postres del món, defensa personal, un escape room de carrer, Minecraft, taller de realitat virtual, teatre i expressió, collage, fotografia i vídeo a Instagram són algunes de les activitats programades pel Servei de Joventut. Aquesta setmana es posa en marxa el Club Infantil de Calafell. És una activitat que forma part de la destinació de turisme familiar. Aquesta setmana es posa en marxa el Club Infantil de Calafell. És una activitat que forma part, com dèiem, de la destinació de turisme familiar, segell que té el municipi des de fa molts anys, que ofereix activitats a les tardes a infants de 4 a 11 anys. El lloc d'aquesta programació és la plaça del Manila, al costat de la confraria de pescadors. Una de les característiques d'aquesta activitat és que els infants poden quedar-se al club mentre les seves famílies fan una altra activitat, van a comprar o a aprendre alguna cosa. Al club infantil s'hi fan tallers, contacontes, jocs esportius i d'aigua. S'ofereixen els dilluns, de dilluns a diumenge, de 6 de la tarda a 9 de la nit, fins al proper 3 de setembre. El servei té un cost de 2 euros l'hora i hi ha entrada cada hora. I acabem explicant-vos que ja es poden reservar les invitacions per la gala de presentació de la temporada d'espectacles professionals de Cal Bolet i l'Auditori. La gala, de fet, serà demà a les 7 de la tarda a l'Auditori Maria Rosa Juncosa i les invitacions es poden reservar al web espectacles.vilafranca.cat. La nova temporada començarà a finals de setembre, s'allargarà fins a finals de gener i oferirà al públic 25 espectacles de teatre, música i dansa que es desvelaran al llarg de l'acte, que serà un espectacle en si mateix. L'encarregada de presentar la gala serà l'actriu vilafranquina Gisela Guitart, que el públic del Teatre Cal Bolet ja coneix perquè va representar l'obra Amor 3, Shakespeare al cap, de la seva companyia Facov, creada el 2021, amb qui també va representar Divina de la Mort al Teatre Maldà de Barcelona.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
dilluns més, i aquest serà el darrer, perquè aquesta setmana tanquem temporada. Saludem el nostre jardiner de referència que ens ha acompanyat cada 15 dies aquí, fidel, Ton Vilarrubias, bon dia.
Ah, Maria Puríssima.
Ton, estem a les portes de l'estiu. Bé, ja l'hem estrenat, però a les portes d'aquest pic de calor. Diuen que no li podem dir onada, perquè no durarà massa, però sí que avui, demà i dimecres farà molta calor. De calor i de sequera n'hem estat parlant ja molt durant tota aquesta primavera, inicis d'estiu.
Déu-n'hi-do.
Quatre pistes, quatre idees per sobreviure aquest juliol i agost i fins que ens trobem al setembre, que l'estiu cada vegada s'allarga més.
Sí, no, no, que igual comença a ploure ara i no para fins al setembre. Bueno, ja has vist a Saragossa el contents que estan.
Sí, sí, sí.
Saps? Vull dir, és allò que dius, vaja, vale. Bueno, bé, a veure, abans m'agradaria parlar un momentet, una puntualització sobre una feina que normalment toca fer el juliol i que ningú fa, i que aleshores quan vas als jardins a l'hivern et diuen, escolta, s'ha de fer això, i tu dius, no, ara ja no es pot fer. Val? Que és que ara ja hem collit les cireres i ja hem collit els marcocs. Aleshores, el cirerer i el marcoquer són arbres que es tenen que podar després de collir la fruita.
Per tant, ara.
Per tant, ara. Són arbres que el tipus de poda no és una poda molt dràstica, sinó que és una mica de control de l'altura, de tallar puntes, no tallar mai, el que hem dit sempre, el dels 5 centímetres de gruixut. Són arbres que ja els tenim, els hem de tindre dirigits des de joves, per no tenir que fer grans talls, perquè aquests arbres, quan talles a l'hivern, són propensos a que ens agafi la gomosis. La gomosis és que comencen a treure resina pels troncs. Comença a sortir resina i llavors aquesta enfermetat, que és un fong de la fusta, val, ens fa malbé l'arbre i l'acabem perdent més ràpid del que toca. A França jo tinc localitzats cirerers que tenen 80-90 anys, val? Però no són cirerers que han estat podats de maneres dràstiques ni se'ls ha castigat. Per què els podem ara a l'estiu? Perquè així com a l'hivern, quan podes, no tenen la capacitat per lluitar contra aquestes malalties, perquè no hi ha moviment de saba, als mesos d'estiu sí que hi ha moviment de saba, llavors tallem i aquest moviment de saba, vulguis que no, ens ajuda a que no ens agafi aquests fongs de fusta. Val. Aleshores, era una puntualització referent a això, no? Al tema del cirerer i del marcoquer. Res, tallar puntes per controlar que l'altura no ens pugi molt, no fer talls de més de 5 centímetres i deixar un arbre que, quan ens broti l'any que ve, doncs ens serà una mica més gros, però sí que ens estalviarem el tema de les malalties. I anant al tema de les malalties, m'agradaria fer quatre recomanacions, perquè ara diríem que de feines de jardí, les feines que ens queden ara a l'estiu és de si hi ha alguna branca que molesta es talla, si hi ha alguna flor o alguna cosa que se'ns asseca, doncs la traiem, més de neteja i de coses puntuals i de disfrutar el jardí que no pas de fer feines d'entrar al tajo, que en diríem, no?
Disfrutar-lo primera hora i última hora.
Sí, clar, sí, ja hem anat parlant dels refugis climàtics, eh?
Sí, sí.
D'anar fent sombres i anar fent tot això, que ara és el que disfrutarem, per buscar frescor, val? Aleshores, ara plantar floretes i plantar coses es pot fer, però, clar, estem parlant d'aleshores uns excessos d'aigua i uns excessos de tenir de cuidar que no, ara no toca. Val? Aleshores,
quan a malalties i tractaments, que
quan a malalties, probablement ja en tenim. Val? Probablement ja tenim algun pugó.
Hi ha pugó, ja tenim, hi ha cotxinilla.
Sí, sí. A més, aquest any de cotxinilla n'hi ha molt. Després hi ha molt d'insecte, que tampoc ens afecta molt, però que ens afecta, que és el marbrejat.
L'escarbat.
L'escarbat.
Morrut.
El morrut.
El morrut és el de la palmera.
El de la palmera, ja anem cantant Viva el Rei fa dies.
Sí,
vull
sí.
dir, el de la palmera, havíem passat de fer 4 tractaments l'any, 5 tractaments. Si els feies molt ben fets, podies fer-ne 2, però era un risc. I ara, com els facis cada mes i mig, t'agafa l'escarbat. I a més estàs treballant i venen volant, se't fiquen al costat.
Són insolents, i... a més a més.
Sí, 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 els insectes són com els senglars, que han perdut la por, saps? I aleshores el tema de pogonets. Està bé fer una valoració sempre de si l'afectació és molt gran o no és molt gran.
Perquè potser no cal posar-s'hi.
Bé, entraríem en un tema ara, val? Entraríem en el tema dels ecosistemes. Val? Aleshores, així com la gespa, un prat, ja hem parlat a vegades, un prat sense vaca no és un prat perquè és l'animal que entra allà, que es menja la herba i que fa caca i que ens adoba i que punxa i que tal, clar, els arbres i les plantes no poden fer venir la vaca, per dir-ho d'una manera, no? Però sí que la manera de pasturar i de tenir, diguéssim, minerals i tenir algun tipus de proteïna, per dir-ho d'una manera, i d'adobs. És a dir, si un arbre ha de viure només de les fulles que li cauen...
Va llest.
Va llest. Perquè aleshores sempre aniria enrere. Hi ha de fer un afegit. Aleshores, aquí hi ha la reflexió. Fins a quin punt les plantes no fan venir elles el pugó... Val?
La cotxinilla...
No parlem de plaga.
Val.
Diferenciem. Plaga és que correm el risc de perdre-ho tot. Ara, el fet de que hi hagi insectes fa venir ocells, que es mengen els insectes. I aquests ocells agafen i també fan la caqueta i ens adoben al terra. I, a més, aquests
picotegen,
insectes...
No? Sí. Airegen el terra, potser.
Exacte. Bueno, sí, van rascant, buscant els bitxets, però dalt de les fulles van picant el pogonet, el que puguin agafar. Després aquests pogons també es moren, perquè hi ha generacions, cauen a terra, també és adob que tindrà. Val? Aleshores, hauríem de fer com una valoració de realment fins a quin punt el fet de que hi hagi pogons, que n'hi hagi uns quants, no passa res. Val? Sinó que és bo.
Per tant, observem si la cosa està controlada, no intervenim, si veiem que va més...
Sí, és a dir, per dir-ho més, hi ha estudis que ens diuen que les cols fan venir les orugues, val? Perquè es morin, caiguin a terra i sigui l'adob que tingui la planta l'any que ve. I que les tomaqueres, hi ha estudis que diuen que poden fer venir el pugó i quan ve el pugó el maten. I aleshores el maten, cau a terra i aquest és adob que tenen. Val? Vull dir, a vegades...
Que sàvia la natura.
Que podin ser... Clar, és que, no sé, ja
si
ho hem comentat a vegades.
Si vas i tractes, trenques aquest cercle.
El
que
què?
Que si nosaltres intervenim i tractem...
Clar.
Trenquem el cercle.
Bé, és que nosaltres ho hem trencat tot.
Ja fa dies, no?
Ho hem trencat tot. No, ara hi ha una nova tendència que se'n diuen els sintròpics. Val? Els sintròpics es basen una mica en el que és l'agricultura regenerativa i són un altre esgraó, no? A mi no m'agrada ficar etiquetes, la naturalesa és d'una manera i prou, no? Vull dir, és el que hi ha. I per mi està bé, perquè són sistemes molt més respectuosos que els que tenim, són maneres d'entendre com funcionen els ecosistemes i com funciona el món natural, però sempre parlen d'intervenció, no? És a dir, jo normalment, quan parlo d'intervenció, de fer feines, és, i ho he dit, tallem la branca que ens molesta, la branca que ens perjudica. Però a l'hora de funcionar un ecosistema, per mi, són opinions. A la que entra l'home, la lia. La lia. No sé per què. No sé si és perquè l'home necessita com pensar-se que té el control... De la natura, o pensar-se és un tema de testosterona o d'algun tipus d'hormona que durant milions d'anys, no ho sé, de tenir la sensació de que tens un espai natural controlat, no? I aleshores aquí és quan l'home la lia. Per mi, i la meva experiència està, per exemple, amb els pèlags de Vilobí, que teníem l'escola de natura, que ara en diuen els talls, de fet el nom de talls li vaig posar jo, allà era una pedrera completament abandonada, que no hi havia absolutament res, i va néixer aigua, ningú va plantar ni un sol arbre, ningú va fer res, i en 20 anys, allò ara en diríem un vergel. No sé com es diu en català, com es diu vergel en català?
No ho sé.
Vale, doncs, com un paradís, un petit paradís.
Sí,
és un petit paradís de pins, de plantes. Sí que hi ha plantes al·lòctones i es va fer com un programa per erradicar les plantes al·lòctones, però, clar, aquelles plantes al·lòctones que eren les piracantes, que fan com unes pometes petites, és el que fa venir els ocells i el que fa venir les aus migratòries, saps? Vull dir, allò que dius, bueno, sí... I després el lòctun, també ho hem parlat alguna vegada, de que el d'autòcton i el lòctun és com una mica així, perquè quants anys necessita una planta per dir que ja és autòctona d'un lloc? Perquè si mirem, ni els llimoners, ni les oliveres, ni el blat, no ho sé, però segurament que ni el blat és autòcton d'aquí, val? Però bé, vull dir, és dels anys. Aleshores, anàvem pel tema de les intervencions...
Els sintròpics.
Dels sintròpics, no? De la manera de funcionar aquesta, més ecològica i tal i qual, que està bé estudiar-ho, però que ens quedaria, per mi, que actuarien massa. Però estàvem parlant dels tractaments i tornem al tema dels tractaments. A l'hora d'actuar, si no és plaga, si no tenim perill per la pèrdua del vegetal o que la cosa sigui més potent o realment no puguem sobreviure perquè ens queda tot el terra negre de la cochinilla, del sucre cacau i tenim... Si no ens genera cap problema a nosaltres directament, el dels insectes, bé, a vegades es pot com autoequilibrar.
Però quan no intervens.
Quan no
si
intervens.
La planta està infestada, has d'intervenir, no?
Aquí anàvem. Llavors, diferenciem. Val? Perquè serien les feines que podríem fer aquest estiu o que hauríem de fer aquest estiu. Controlar que els atacs d'insectes no es converteixin en plaga. Val?
Això vol dir estar pendent, eh?
Sí,
cada
sí,
dia
sí.
Fer un cop d'ull.
Sí. Quan valorem que és una cosa que és plaga, ja es veu. Val? Ja es veu quan és plaga.
Perquè està infestada la planta.
Està infestada i perquè ja ha perdut completament les seves formes i les seves corbes, diguem-ne, de les fulles, no? Unes coses recargolades, ple de bitxos, val? Aleshores, nosaltres anem parlant durant l'any dels tractaments preventius que podem anar fent, els tractaments d'hivern i totes aquestes coses, val? Hem de comptar que a partir de que nosaltres hem intervingut, hem plantat un arbre, ja sortim del cercle i aleshores és probable que ens vingui una plaga. Val? Si només és pogonet, quedem que no fem res. Si llavors comença a haver-hi més pugó del compte, comença a haver-hi cochinilla, tot de sucre, d'aigua amb sucre pel terra, aleshores comencem a fer tractaments. Tractaments, val, tenim el que són els fongs i tenim el que són els insectes. El que són els fongs són interessants els productes amb sílice, com seria la cua de cavall. La cua de cavall, agafem, anem aquí a la Casa de les Herbes, que venen per fer infusions, compres cua de cavall o te'n vas a una riera a buscar-ne. No et passis, tampoc. Agafen, però no és qüestió ara de carregar aquí el... Aleshores, el que fem és una decocció d'aquesta cua de cavall o una maceració, també es pot fer. Jo amb el tema del sílice prefereixo una decocció de que bulli a foc lent, una cosa lenta, i aleshores el líquid resultant l'aplicarem. L'aplicarem en sulfatat. En sulfatat o...
Amb esprai.
Com es diu, sí. Mullarem a l'arbre amb aquest producte. O també el podem tirar a l'arrel. Però el de mullar l'arbre és important. De mullar la fulla perquè els fongs normalment entren per les parets cel·lulars, si fiquem sílice... El sílice ens protegeix la paret cel·lular, perquè la paret cel·lular està feta de sílice, i el fong li costa més d'entrar. Val? Després també tenim un producte que va sortir nou l'any passat, que és l'extracte a l'oli de taronja. Que és xulo perquè fas el tractament i sembla que faci olor de... Bueno, no sembla, fa olor de sorbete. Saps aquells sorbetes que feien abans pels casaments? Allò que
sí.
Era com una taronja que anava dintre... Que la pell hi era, però la taronja no sé quanta n'hi havia.
Poca.
Aleshores, l'extracte aquest de pell de taronja és un oli que el que fa és assecar, baixar la humitat de la fulla, que és el mateix que faria el sofre, però el sofre és complicat de tirar perquè és fàcil que ens produeixi, com es diu ara, picors o que el respiris, perquè és una pols, també hi ha amb líquid, eh? Però, vull dir, el sofre també el podem tirar, val? Però jo prefereixo el que ara estem fent servir, l'oli
de taronja.
Aleshores, després també tenim, això seria pels fongs, però l'oli de taronja també ens cobreix alguns insectes, val? Pels insectes també tenim el tema del sabó potàssic, que n'hem parlat vegades, i del purí d'ortiga. Purí d'ortiga, clar, ara, ortiga, si en tenim bé, si no tenim ortiga, aleshores el que fem és anar a la casa de les herbes i comprar ortiga. Val? Ho hem parlat algunes vegades. És 250 grams d'ortiga seca per 5 litres d'aigua, amb una garrafa, fer-lo fermentar fins que acabi de fermentar, i a la que acaba de fermentar el posem allà i el tirem. Funciona bastant bé. Si sobre el barregem amb sabó potàssic, ja és la repera, perquè representa que es desfà la quitina de l'última capa que tenen els insectes que els protegeix, no? La closca. Aleshores, si no tenim el sabó i no tenim l'ortiga, val, també podem fer un preparat amb el que era l'oli de taronja i llavors ficar-hi una punteta d'àcid cítric. Però és un àcid. I parlem de punteta. Això, en un lloc d'aquests, una drogueria.
Una drogueria.
Sí, 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 sí. Després també tenim una arena, val, de diatomees, terra de diatomees. La terra de diatomees és una pols que la barreges amb aigua i aleshores aquesta pols l'apliques i quan s'asseca entra per l'aparell respiratori dels insectes i llavors cristal·litza i se'ls carrega.
Explicat així és cruel, eh?
Bé.
Sí, sí, estem lluitant contra la plaga.
Anem on anem. Aleshores, la terra aquesta de diatomees i tots aquests productes, així com els productes de síntesi estan preparats per estar 15 dies, 20 dies de plaç en la planta, moltes vegades el sol els fa malbé ràpid. Aleshores, és interessant fer els tractaments, per exemple, al vespre o pel dematí, i aleshores apliquem el producte aquest, que sabem que estarà unes hores allà, perquè quan surti el sol, se'ls carregarà.
Total, que toca llevar-se i posar-s'hi ben d'hora, ben d'hora.
Ben d'hora, ben d'hora. A mi m'agrada fer aquests tractaments amb aquests productes perquè no fan olor. I, a més, en el cas de taronja, doncs és un olor agradable. El d'ortiga fa pudoreta, però, bueno,
el mal menor, no?
És el mal menor, és suportable. I, aleshores, jo ara aquí tinc una fórmula, val, per fer un producte, és a dir, per fer un tractament amb, com es diu ara, on te puguis abarcar una mica de tot. Tots aquests productes que ficarem barrejats es poden fer servir un per un. Un per un són molt més eficaços. Quan barreges, normalment baixa l'efectivitat del tractament. Val? Aleshores, seria per 10 litres d'aigua, agafem 10 litres d'aigua i barregem 60 centímetres cúbics de l'oli de taronja. Això és amb una xeringueta, amb una indicció, 60 centímetres cúbics, 400 centímetres cúbics de coure, val? El coure pinta de color blau, però si fem servir... Bueno, però ara en venen alguns de comercials que són incoloros, val? Més que res pel tema l'estètica. Jo el faig servir el de color blau, i la veritat, ficant 40 grams per centímetre cúbic, 40 centímetres cúbics o 40 grams per motxilla, no embrutes molt. Després hi ha un producte que està molt bé també, que són fongs. Són fongs ontomopatògenos.
Uau!
Que el que fan és ficar malalts als insectes. Els hi provoquen enfermetats. En el cas, en aquest cas, es parlem del Bacillus thuringiensis.
Famós, aquest.
Sí. Sí, perquè és d'ample espectre. I el que fa és deformar...
També s'aplica a la vinya,
deforma,
no?
La boca, i aleshores el deformar la boca no pot mastegar bé i s'acaba morint de gana. Si fiques el de la boca i fiques la d'arena de diatomees, és un espectacle. Aleshores, bé, el bacillus són 10 grams per 10 litres i llavors d'àcid cítric seria 2,5 grams per 10 litres. Dim, va poquet, és un àcid. Val? Aleshores, tot això ho barregem i una aplicació i allà és una manera de controlar, no d'acabar amb tot.
No volem eliminar amb tots.
No, és que és molt difícil. És molt difícil perquè estem parlant de coses que mata el que hi ha, però queden els ous. Entens? Llavors, quan neixin els ous...
Tornem-hi.
En el cas d'un hort, que un hort és on s'estira aigua contínuament i on hi ha humitat, aleshores el tractament aquest igual l'hem de fer cada setmana, cada 15 dies. Val? Jo ara tinc una màquina que va amb bateria, amb una pila, pssst, tractes i ho portes tot net i polit.
Que enginyós, ell.
Pràctic. No.
També la Rubies, moltes gràcies per aquests consells estiuencs. Passarem l'estiu tan bé com podem? Mantindrem el rec mínim? O esperarem que plogui? Aviam com va la cosa. I ens retrobem al setembre, si vols.
Sí, senyora.
Gràcies i bon estiu.
Vinga, fins ara. Adéu, bon estiu.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori. Escolta Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 i Domenys Ràdio.